La cançó dels mariners, per aquesta vela blanca, lleugera com un anhel, d'entrar sempre mar endintre i perdre'ns amunt del cel. Catalunya, pàtria nostra, vola com una nau. Tens el cel que et fa de sostre, massa ample per ser esclau. Per la fusta de la barca que fa olor de bosc sagrat i sap d'esma les dreceres i els camins de llibertat. Catalunya, pàtria nostra, vola com una nau. Tens el cel que et fa de sostre, massa ample per ser esclau. Pels dos rems que el batre a l'aigua i fan una lluïssor com dues ales de plata que degotessin claror. Catalunya, pàtria nostra, vola com una nau. Tens el cel que et fa de sostre, massa ample per ser esclau. Pel mestral que infla la vela, que és l'alè del mateix Déu, i se'ns endú terra enfora, que ens vol lliures com ens feu. Catalunya, pàtria nostra, vola com una nau. Tens el cel que et fa de sostre, massa ample per ser esclau. Hem sentit el poema La cançó dels mariners dins del llibre Les tombes flamejants de Ventura Gassol.
.7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, bona nit, amics i amigues. Avui són ja les 9 i passen ja uns minuts de les 9 del vespre, pocs minuts, per això estem aquí a Punxer Ràdio i, per tant, i el dimarts, per tant, només pot ser això, un nou programa de Tirant de llibres. Estem al número 278, un programa doncs, que ara comencem a explicar una mica en què consistirà. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. Avui saludem igualment tota la nostra audiència i saludem també la tècnica, la Gemma Grau, que amb gran perícia porta el control. Deixeu-me que presenti el primer apartat. El primer apartat és de literatura universal i en Joan ens parlarà de novel·la sueca de misteri, concretament de Mari Ljungstedt, i l'obra El silenci doble. Què seguirà després, Joan?
Després vindrà sobre el fet literari. Tu, Jordi, ens parlaràs del repàs d'algunes obres que segueixen el patró dels llibres de viatges. Viatge de la Lluna, viatges de Gulliver, això també ho explicaràs més a fons, no?
I tant. De fet, és una excusa per donar a conèixer un text. Però seguim.
Els microrelats que us presentaré seran de lectura de tres contes. Retornem a llegir contes i ajudar a la RC, és a dir, a l'Associació de Relataires en Català, a la ràdio, llegint tres contes que ens han fet arribar per tal de que doncs, el donem difusió. Seran, en aquest cas seran El superdotat de Mercè Bellfort, La fàbrica de Marta Sierra i Heracles de Ekdar Cotes. Seguirem amb la crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, des de la Franja Ponent amb Octavi Serret i des del País Valencià amb Amparo Morelló. Després vindrà Biblioteca Viva, on us presentaré les novetats de desembre a la Biblioteca Pública L'Escorxador de Sant Celoni. El món del còmic francès ens explicarà l'obra a Lluís Juste de Nin, La guerra dels besavis. Finalment farem el noticiari i el Jordi ens farà la frase amb la qual clourem el programa. Seguim.
Literatura universal.
Bé, a l'espai de literatura universal d'avui, com ja hem dit, parlarem d'una novel·la sueca de misteri, ja n'hem fet moltes, aquí és el número 19. Parlarem de Mari Ljungstedt, El silenci doble, traducció de Marc Delgado i Casanova, editorial Columna, col·lecció clàssica, 1011, 2014, Barcelona, 410 pàgines, 18,90 en format paper, 9,99 en format digital EPUB 2 i 9,49 en format digital Kindle. De fet, anteriorment ja hem tractat aquesta autora a Tirant de llibres, tot sent la ressenya de tres altres títols. Ningú no ho ha vist, Ningú no ho sabia i una matinada inquietant. Actualment ja han sortit en català moltes de les novel·les publicades en suec i, per tant, podem trobar actualment Ningú no ho ha sentit, L'art de l'assassí i El fals somriure, a part del silenci doble que acabem de parlar ara. En total, 100 novel·les. En tot cal dir que les que comentem avui, la que comentem, El silenci doble, fou publicada en català a principis d'any, però la va escriure ell fa 6 anys enrere, el 2008. Per tant, vol dir que tampoc és que estiguem al dia del que va fent. El silenci doble és una extensa, és la més extensa de les precedents perquè tracta de diversos elements literaris que es barregen i s'integren els uns amb els altres, tal com acostumen a fer aquesta mena d'obres, però d'una forma més àmplia. Tot i que predomina el component cronològic, també hi ha alguns flashbacks oportunament situats que de moment serveixen per despistar el lector, però que més endavant es va veient que van encaixant com en un trencaclosques i que expliquen el rerefons familiar de la història. Com que no hi ha esdeveniments gratuïts, tots els personatges actuen afectats per la seva història personal i, encara que en el moment actual semblin que es troben en una situació immillorable, en realitat són persones marcades des de la infantesa, i això explica, que no justifica, la seva actuació criminal posterior. Aquesta autojustificació dels assassinats no és nova en Junsquet, en l'autora aquesta, perquè ja en una matinada inquietant, l'ajudant del comissari Kuntas, que és el comissari principal d'aquesta obra, la inspectora Karin, a vegades es mou més per sentiments que per l'estricte compliment del deure segons la llei. Com a fet més característic, val la pena remarcar que Karin té més protagonisme que Nuntas, amb la qual cosa no hi deu ser aliè el fet que el llibre l'hagi escrit una dona. Tot el procés del descobriment dels culpables, dels crims, també es troba barrejat amb la mateixa vida familiar del comissari i de la seva ajudanta, sobre la qual, en aquest volum, seran temes transcendentals que van marcar la seva vida, entre elles perquè es va fer policia, i coses que ja van marcar per sempre més, de la infantesa. Com moltes altres llibres fets per la nova novel·la policíaca sueca, fa una crítica àcida a la seva societat per tal de fer veure que resta lluny de ser molt idíl·lic, model idíl·lic, que alguns ens havien forjat. Les persones d'allà viuen més bé que el sud d'Europa, cert, però també tenen mancances pel que fa a l'estabilitat emocional, les intrigues, les enveges i els crims, a banda dels coneguts suïcidis, que són molt més abundants del que podríem pensar. Si a això hi afegim l'ascens del nazisme i el racisme de la seva societat, vol dir que encara hauran de sortir més veus que ho posin al descobert i que ho condemnin. En particular, una particularitat d'aquesta mena de novel·les és que la majoria dels breus capítols que la composen acaben amb una tensió sense desvetllar el desenllaç, cosa que fa que sigui més difícil deixar-lo i així es mantingui la intriga fins al final, que és quan es resolen tots els interrogants que s'havien plantejat. Aquesta obra me la va recomanar la Carme, la meva dona, i després de llegir-la veig que l'ha encertat de ple. Per tant, penso que pot interessar a totes les persones a qui els agradi una bona novel·la negra. Repetim la referència. Mari Jungstedt, això és JUNGSTED, El silenci doble, traducció Mar Delgado i Casanova, editorial Columna, col·lecció clàssica, 1011-2014, Barcelona, 410 pàgines, 18,90 en format paper, 9,99 en format digital EPUB i 9,49 en format digital Kindle.
Sobre el fet literari.
Hola, sobre el fet literari d'avui, aprofito per donar a conèixer un text amb el qual he ensopegat aquesta setmana. De fet, aquest text m'ha fet reflexionar sobre l'existència de llibres de viatges que plantegen, de fet, viatges impossibles, viatges que no són exactament i literalment precisos perquè descriuen cartografies imaginàries. Estic pensant, és clar, en viatges com El viatge a la Lluna, escrit per l'autor Cyrano de Bergerac, que és un autor real que va existir al segle XVII a França, o bé els famosos viatges de Gulliver o de Gulliver, com es vulgui dir, llibres d'aquest estil. Quan parlo d'aquests llibres de viatges em refereixo al fet que algun autor en algun moment ha decidit d'escriure un viatge en part com a paròdia d'aquells viatges que es fan a partir del segle XVII dins dels segles dels descobriments per tot el món, a partir del moment que hi ha unes naus que poden travessar l'Atlàntic, que poden donar la volta al món si cal, i en definitiva descriuen unes societats imaginàries que bé sigui a la Lluna o bé sigui en el planeta Terra, en tot cas allò que presenten són o bé paròdies de terres desconegudes i inventades, però que responen naturalment a aquelles que s'estan descobrint i s'estan colonitzant, o bé responen a escenaris morals que serveixen per criticar o bé contraposar com una forma de mirall, si voleu, més o menys distorsionat, davant de la societat occidental. És a dir, quan Gulliver doncs, viatja a unes illes o a unes altres, en definitiva, allò que fa és presentar realitats que existien d'una manera o d'una altra a l'Europa del seu temps, però que, esclar, passaven per un filtre, per un vidre deformador que els donava un aspecte divertit o paròdic. Aquesta setmana hem sopegat amb un breu relat, molt breu relat, d'un autor que és poc conegut però que a mi em crida l'atenció quan hi ensopego, que es diu Oscar Pamphile, i concretament amb un text es diu Un altre món veritable. Ara us el llegiré. Un altre món veritable. A l'objecte transplutonià Tatirev, batejat en homenatge al cèlebre astrofísic rus del mateix nom que el va descobrir, hi viu un gènere animal antropomorf molt semblant als homínids terrícoles, si bé els seus individus només fan un terç de la nostra alçada. Els mascles i les femelles d'aquesta espècie practiquen lliurement l'empatia eròtica quan estableixen una relació personal de caire íntim. Això es deu al fet que són capaços de fer aflorar un estat de consciència comunicatiu basat en el pensament compartit. Naturalment, tot plegat pot arribar a tenir els seus inconvenients a partir del moment que els infants que han anat arribant a la llar són ja prou grans per interferir amb la seva longitud d'ona, les comunicacions dels adults i volen participar en el joc de carícies mentals, amb les confusions i els malentesos que l'afectivitat infantil comet quan intenta aprofitar-se de les sensacions dels més grans sense tenir-ne l'experiència directa. Però, en general, els adults del grup sempre aconseguien reconduir les conductes estadísticament aberrants provocades per l'excés d'ímpetu eròtic dels seus maldestres cadells i situar-los en un punt de controlada decència. El problema va aparèixer fa cosa de 20 anys quan els venedors del sector serveis se'ls va acudir a explotar el canal psicotàctil existent en tot habitant de Tatirev per difondre missatges que encoratjaven la formulació de desitjos latents a fi de crear-los noves necessitats de consum. Una de les franges d'edat més afectades va ser la d'aquells que més volien però s'endolien, els ancians. En definitiva, com que els tatirefencs anaven calents, aviat la promiscuïtat psíquica s'escampà com una plaga i les incitacions a la poligàmia associada al consumisme abocaran les parelles estables a practicar combinacions i recombinacions atzaroses que els obligaven a fer refer famílies contínuament. Els comercials que s'havien aprofitat dels fogots dels seus conciutadans també en pagaren les conseqüències. I la inseguretat caracteriològica i l'herpa genital foren el trist llegat que deixaren a les següents generacions.
Els microrelats.
Bé, reiniciem aquesta temporada la narració de contes del concurs ARC a la ràdio, que aquesta vegada parla del cicle de la vida. Són microrelats finalistes del mes de novembre I amb el tema del naixement com a, diguem-ne, lema general, naixement. Llegirem el primer conte, que es diu El superdotat, de Mercè Bellfort. Diu així: el dia que en Biel va néixer, tothom quedà astorat. D'entrada, el primer plor el transformà en un crit ben modulat. Sonava bé, i fins i tot diria que força melòdic per la seva curta edat, entre segons i un minut. Tot seguit, va fer un intent de saludar amb simpatia els seus progenitors, allí presents, ben bocabadats. Se'n sortí molt bé, picant-los l'ull amb una traça increïble. En Biel no parava de fer demostracions, si les unes extraordinàries, les altres encara més. Penseu que al cap d'una hora, d'haver nascut, ja mantenia una petita conversa amb la llevadora, agraint-li la feina feta. Abraçava la mare, tot dient-li que no es preocupés per ell, que ben aviat trobaria la dona de la seva vida i formaria una família. Encaixava la mà del pare, assegurant-li que serien bons col·legues, que analitzarien detingudament la situació econòmica de l'empresa de robòtica que regentava el progenitor i trobarien una sortida dient a la crisi per la qual estava travessant el sector. Quan en Biel s'adreça, ja caminant, el ginecòleg que l'assistia al part, aquest arrencà a córrer com un esperidat per l'hospital. El nadó s'estranyà d'aquesta reacció tan inèdita per ell i es preguntà què succeïa al seu voltant en veure que encara ningú no havia estat capaç de badar boca. Llavors es retirà un racó, reflexionà unes mil·lèsimes de segons i digué tot seriós, en veu alta i fèrria: però què passa, gent? Voleu dir que no us falta una mica d'empenta? Tots els presents van quedar petrificats. A hores d'ara, se suposa, com a mínim, que en Biel ja ha arribat a un paradís fiscal fent de les seves. O, qui sap, potser ja ha arribat a la fi dels seus dies. El segon conte es titula La fàbrica i l'autora és Marta Pérez Sierra. Tenia 15 anys i només por. La terra de la fàbrica de filats i teixits era moll i brut. Quatre diaris mal repartits pretenien eixugar la brutícia i la humitat. Em vaig arraulir en una de les columnes, ben a prop d'un teler desballestat. Amb les cames aixarrancades, agafant-me la panxa amb les dues mans, vaig deixar anar un udol que va atreure totes les ànimes desvagades de les que es guanyaven la vida a les filatures dècades abans. Fantasmes d'un passat ben magre m'ajudaren a parir. Respiraren en mi el ritme que duien incorporat en el seu ésser. Trama, ordit, i m'hi vaig sumar. No en tenia res, però les veia al meu costat dient-me: empeny, empeny ara, que tens la contracció, vinga, que ja corona. I no tenia res més. Dones etèries que, malgrat la crisi del tèxtil, malgrat la mort, no havien abandonat la fàbrica. Vaig parir una nena. Duia un cordill i unes tisores. La vaig separar de mi per primer cop. L'Anna plorava de fred, o potser de vida, ara no ho sé. Estava molt espantada. La vaig embolicar amb un vell mocador de fer farcells. Vaig sortir de la nau, vaig caminar fins al poble, fins a les escales del convent de monges i la vaig separar de mi per darrer cop. Vaig morir al cap de pocs dies. No sabia res de la placenta i les infeccions. Els pares van fer veure que tampoc. Vaig tornar a la fàbrica a cercar l'udol que havia donat vida a l'Anna i m'hi vaig quedar per sempre. I el tercer conte es diu Hèracles, de Ècdar, Cotes i Argelic. La infermera no se'n podia venir. El nadó jeia assossegat en el seu bressol, alia el perill que l'abraçava. i és que dues enormes pitons entortolligaven el delicat cos del nounat, talment com dues gèlides flassades. El naixement d'Hèracles, la primera criatura biològicament modificada, havia suscitat una caòtica controvèrsia arreu. Els opositors a la seva simple existència es comptaven a milions. I no només s'incluïen incomptables grups religiosos o anticientífics, sinó que, fins i tot, s'integraven investigadors del propi camp de la biologia. Mirant-ho des d'aquella perspectiva, un atemptat contra la vida del bebè no pareixia com quelcom tan inusitat. Per alguns, la seva transcendència futura hauria estat suficient raó per justificar la infanticida. Tanmateix, tot plegat s'hauria d'haver plantejat amb cura. De fet, la importància del crim no sols radicava en l'acció en si, sinó en el simbolisme que se'n desprenia d'aquesta. I així doncs, el nom d'Hèracles era ideal per complir aquell designi que, en aparença, semblaria dimanant de la mateixa fúria divina. El destí, no obstant, també disposa de lírica en la seva implacable ironia. Contemplant aquella escena, no s'hauria precisat d'un oracle per vaticinar que el petit Hèracles estava destinat a fer grans coses. O així ho evidenciaven les dues serps que en aquell moment jeien asfixiades en el bressol, tot ballant el somni d'aquella hercúlia criatura artificial.
La crònica.
Bé, ja tenim als nostres telèfons la cronista de Catalunya, Silvia Romero, que des de Barcelona ens informa de les novetats culturals i literàries. Bon vespre, Silvia.
Bon vespre des de Barcelona. Però malgrat sigui des de Barcelona, només començar marxem cap a Tarragona. Perquè aquest proper dijous, 4 de desembre, a les 8 del vespre, té lloc un recital poètic organitzat com a homenatge a Montserrat Abelló, poeta que, com bé sabeu, ens va deixar fa ben poques setmanes. Montserrat Abelló, entre altres moltes distincions que ha anat rebent al llarg de la seva trajectòria, ha estat mereixedora del Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. Aquest recital homenatge, coordinat per Rosa Comas, tindrà lloc, com he dit, el dijous 4 de desembre a les 8 del vespre a l'Espai Cultural Cafè Metropol. I per disposar de més dades us adreço a la web del mateix Ajuntament de Tarragona, www.tarragona.cat. I un cop aquí, cliqueu l'apartat Agenda. I, si us sembla, ara de Tarragona marxem cap a Girona. En aquesta població, concretament en el Centre Cultural La Mercè, hi ha una exposició permanent sota el títol Joan Maragall, el poeta extasiat. Aquesta exposició mostra una cronologia de Maragall a través de la qual es fa un repàs a la seva biografia a través de textos biogràfics, òbviament, però també de textos literaris. I, evidentment, també es fa un recorregut per la trajectòria literària i pel pensament d'aquest autor. Com he comentat, es tracta d'una exposició permanent que, personalment, com que l'he visitada, puc dir que resulta força interessant. I per conèixer els horaris d'obertura al públic o altres dades que pugueu necessitar, us adreço a la web de l'Ajuntament de Girona, www.girona.cat. Un cop aquí, clicar, com dic sempre, a l'apartat Agenda. Més coses. Ara anem cap a Badalona. Dins el cicle Clàssics de la narrativa del segle XX, una proposta que es va iniciar aquest passat mes de novembre, però que anirà celebrant diverses sessions fins al mes de juny de 2015, voldria remarcar-vos la trobada que tindrà lloc el dimarts 9 de febrer. Per això us n'informo ja ara, que si no, no arribaria a temps. Es tracta d'una conferència a càrrec d'Imma Monsó, escriptora que, com bé sabeu, va rebre el Premi Nacional de Cultura aquest passat 2013, i la conferència gira entorn de la figura de la carismàtica escriptora Marguerite Duras. D'aquí aquest 2014 s'ha commemorat el centenari del seu naixement. Si hi esteu interessats, que penso que és una magnífica ocasió per apropar-se a l'obra de Marguerite Duras, aquesta sessió té lloc dimarts 9 de febrer, de nou em torno a situar en el dimarts vinent, a 8:15 del vespre a l'Espai Betúlia de Badalona. I per tenir més dades sobre el cicle o com arribar-hi, o qualsevol altre aspecte que us pugui interessar, us adreço a la web del mateix Espai Betúlia, que és www.espaibetulia.cat. I ja per acabar, situem-nos ara a Barcelona, perquè des del passat mes d'octubre està en marxa el cicle Per amor a l'art, cinema i pintura. Com dic, es va iniciar el passat mes d'octubre, però és que és un projecte amb durada fins al mes de març de 2015, per la qual cosa encara sou a temps d'assistir a alguna de les sessions. I aquest projecte té les seves trobades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, concretament a la Sala de la Cúpula, i es basa en tot un seguit de projeccions dedicades a la descoberta de grans figures de l'art, però també intenta reflexionar sobre els vincles entre el cinema i les altres arts plàstiques. Us aconsello que feu un cop d'ull al programa d'aquest cicle. L'oferta que hi ha és força interessant i per informar-vos-en podeu entrar a la web del museu, que és www.museunacional.cat. Allà hi trobareu els horaris i podreu comprovar que hi ha sessions dedicades a Cézanne, Vincent van Gogh, Goya i moltes altres figures de la història de l'art. És força interessant aquest cicle, de debò. I ho deixem aquí. Que tingueu una bona setmana i un bon cap de setmana llarg.
Bé, doncs moltes gràcies, Sílvia Romero, per la teva extraordinària intervenció. Esperem que la setmana que ve continuar sentint aquestes informacions des de Catalunya.
I ens n'anem cap a una altra part dels Països Catalans, aquella part que és anomenada Franja de Ponent, on Octavi Serret, hola, bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret, al Matarranya, a la Franja. Avui us vull fer una recomanació per a este pont de la Puríssima Tosferera, la recomanació de tres llibres que, bueno, que en aquests moments són superventes i que, bueno, que jo considero que, lògicament, que tots els han recomanat, jo crec que els hem acabat recomanant, però que, més que res, és un fi de setmana que se preste, no? Són tres dies de festa i aquests tres dies, en algun moment donat, lògicament, trobo que tindrem algun moment, no? o tindreu algun moment per a poder llegir. Comencem. Vicenç Villatoro, Un home que se'n va, ja ho sabeu, és un tros de llibre, és una de les millors novel·les que ha fet Vicenç Villatoro i, segons diuen, és una de les millors novel·les de l'any. O sigui, que tenim Vicenç Villatoro, Pro Edicions i recomanació ja per este cap de setmana. Les dones sabies de la muntanya, David Martí, del meu amic David Martí, és un llibre que acaba d'eixir i està arrasant completament. És un llibre senzill de llegir, és un llibre que mos transporta, diguem-li, al mateix territori on passa, diguem-li, l'acció, per dir-ho d'alguna manera, que és a la vall i a les muntanyes, a la vall dels Pirineus i els mateixos Pirineus. I bé, recomanació també, Dones avis de la muntanya, David Martí, edició 62. Un altre que, lògicament, és un dels millors de l'any, Premi Néstor Luján de novel·la històrica, sobretot de novel·la històrica estem parlant, ambientat a Baix Aragó, a la meva terra, concretament lo Joaquim Molina, en La Rosa en tres llops. Ell és d'aquí de Valdrogues, del meu poble, i estem parlant d'un tros de llibre que les crítiques l'estan ficant pues, més amunt de tot i que en estos moments ja és un dels més venuts de totes les llibreries. Una altra recomanació també per este pont de la Puríssima. Sapigueu que Joaquim Molina, igual com el David Martí el vaig tindre la setmana passada i com el Vicenç Villatoro el vaig tindre fa 15 dies firmant llibres, Joaquim Molina el tinc este dia 6 de desembre a les 6 de la tarda firmant llibres a la llibreria Serret. Que us ho passeu bé estos 3 dies de festa i que si veniu al Matarranya ja sabeu que em trobareu i podreu disfrutar d'una bona jornada literària, segur. Tots els dies, o sigui, tant dissabte com diumenge, com dilluns, d'acord? Doncs moltes gràcies, fins la pròxima setmana.
Moltes gràcies a tu, Octavi Serret, i t'esperem la setmana vinent.
I tenim al telèfon ja la nostra benvolguda companya del País Valencià, Empar Murelló, que ens explicarà coses interessantíssimes de les que estan fent-se al sud de la nostra nació.
A veure si puc, que si us semblen interessantíssimes o com serà. A veure, a mi, hi ha una que a mi m'agrada molt i que crec que és un poc la destacable d'aquesta setmana. Bona vesprada a totes i tots, que crec que no dius res, he entrat així, ja amb l'agenda. Disculpeu la setmana passada, que no vaig poder finalment participar al programa. I ara us conte que el 4 de desembre celebrem el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià. Bé, Escola Valenciana i un grapa d'entitats, de partits polítics, agrupacions, sindicats, etcètera, doncs celebraran a partir d'ara, sempre i en aquesta data, el Dia dels Drets Lingüístics. Per a aquest dia està reservat o està pensat presentar-se un informe anual sobre algunes de les agressions lingüístiques que pateixen els valencianoparlants i les valencianoparlants, perquè moltes vegades oblidem que aquesta és també una llengua oficial arreu del País Valencià i que en institucions, en organitzacions, que hauria de ser, si més no, en les dues llengües, doncs només està en una, però sé quina pena, que despistats que van aquests senyors, que quasi sempre sol ser en castellà. Doncs bé, la plataforma de Castelló per la Llengua, la gent de Carrevolta, ja us dic, partits polítics, sindicats, entitats com Acció Cultural del País Valencià, doncs aquest dia presentaran aquest informe i faran un acte més o menys reivindicatiu explicant què cal fer si es produeix una agressió lingüística i bé, com s'ha de funcionar dins de tot un protocol que hi ha i bé, i se llegirà el manifest dels drets lingüístics del País Valencià, no sé. Així. També sé que hi ha amb la gent de la Universitat de Castelló, al Casal Popular, el dia 4 mateix, un taller d'assertivitat lingüística. Això serà a les 6:30 al Casal Popular. Si algú que ens està escoltant de les comarques del nord o de Castelló directament, doncs vol participar.
D'aquests tallers de llengua, d'aquests tallers d'assertivitat lingüística, en havíem parlat aquí ja, amb el Ferran Suai i algun altre
efectivament,
personatge.
Efectivament, Ferran Suai. Porta aquest taller el farà la Gemma Sanginés,
que
recorda que es diu. Sí,
l'acompanya.
I és una manera de doncs això, de ser conscients que tenim una llengua, que tenim dret a fer-la servir, tenim dret a expressar-nos en la nostra llengua pròpia i que és el que s'ha de fer en cas que no es facin cas.
Per cert, que l'altre dia vaig veure un documental que hi ha a YouTube amb una noia alemanya que es diu Àlida Mosser. Ah, això mateix.
Sí, és que bé, jo hi vaig parlar fa molt de temps perquè hi va haver un primer programa que es va fer a Catalunya, després aquesta noieta se passeja per tota la geografia del País Valencià, ja fa molt de temps que m'han parlat. I és que ara, amb motiu dels drets lingüístics i de tot això, s'ha tornat a portar a Castelló. I bé, circula per YouTube, és molt interessant, perquè la xicona diu, mira, me passeja per aquest poble i diuen tal cosa d'aquesta manera, o me passeja per... I és molt interessant de veure. Jo crec que se va passar també en Acció Cultural fa uns mesos, si no recorde malament. Uh-huh. Crec que me va pel cap que se va passar també allà el documental, així a València.
Sí.
I bé, més coses que us he de dir. Aquest cap de setmana, dissabte dia 13, des de les 11 del matí fins a les 9 de la nit, la tercera mostra del llibre i del disc en València. Al barri de Benimaclet, un poc per destacar totes les produccions literàries i de música fetes a casa nostra i de casa nostra, pensades com a regal nadalenc, com deia l'Octavi, doncs això, si vindreu, aquí ho trobareu, no? Doncs jo dic el mateix, al barri de Benimaclet, que és un barri molt viu, molt reivindicatiu, amb la participació i la col·laboració de llibreries de la zona, el col·lectiu d'Ovidi Montllor de Músics, les produccions audiovisuals, i en fi, estaran tot el dia també al com es diu allò?
Al centre Octubre?
No, com es diu allà, ara no sé, al centre... Ai, tenen
Octubre.
Un centre al
barri
mateix, és una mena de teatre casino, no sé si el nom exactament, però segur que si algú m'escolta ja sap ben bé de què va.
Molt bé, què més?
I us dic una altra cosa. Els estudiants estan d'enhorabona, però la resta de gent també, si vol anar al teatre, per 5 euros veure uns professionals magnífics, uns actors i unes actrius magnífiques, quatre personatges per a l'obra Ser o no res, no res, si llegiu res al revés ja sabeu que és ser o no ser, val? Doncs és un homenatge a Shakespeare. La protagonista en Pilar Almeria, Sergio Caballero, en Parc Canet i Pep Ricard, que és un actor, la majoria els coneixem, sobretot a Pep Ricard, així de l'escena valenciana, que ha participat en nombroses obres, sobretot de caire reivindicatiu, no? I es tracta de portar endavant els textos del genial actor, autor anglès, però també de parlar de l'ambició, de l'amor, de l'humor, parlar del que passa ara mateix, les respostes que ens dona la vida, els plantejaments que ens fem en aquest període de crisi, i en fi. I contra la crisi, doncs el Teatre Micalet ha pensat que el dia 3, que és demà, que és l'estrena, siga tot a 5 euros, i per als estudiants els 3 dies, 3, 4 i 5 de desembre, al Teatre Micalet, doncs per 5 euros també ens podem apuntar. I tenim encara més coses, però ja crec que no tinc temps.
Sí, perquè... Estem ja quasi molt just, és una cosa molt breu.
La darrera cosa, mira, que tenim gent, així l'Andreu Valor, també molt reivindicatiu i també fent concerts de promoció. Divendres, 5 de desembre, a Ontinyent, es farà el sopar i el concert, i dissabte, 6 de desembre, un concert per donar suport a la gent de Greenpeace per l'atracament del Port de València. I això m'acaba, perquè si no us surt de temps.
Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració.
Fins a la propera setmana.
Això mateix, una abraçada. La setmana vinent.
Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La Biblioteca Viva.
Bé, parlem a la Biblioteca Viva de la programació del mes de desembre. I aquesta biblioteca resulta que la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni fa 15 anys, i per tant, hi ha una festa a part. Però dins de la programació d'aquest mes destaquem l'espectacle familiar Storytime, dimecres dia 10, vull dir, a les 6 de la tarda. Happy Christmas Spot, a càrrec de Cambridge School. Això és uns contes adreçats a partir de P4 i les inscripcions s'obren dimecres 3 de desembre. Això recordeu que s'ha de fer aquesta inscripció obligatòriament, i són contes en anglès. També el Club de Lectura Carretera i Manta, dijous a les 11, dijous dia 11, a 7:45, 19:30, comentarem el còmic Una judia americana perdida en Israel, de Sarah Kiden. Aquest és un club de lectura conduït per Enric Soler i Raspall. També cal inscriure-s'hi. També hi ha un espectacle familiar per a menuts divendres 12, Petits contes de Nadal, a càrrec d'Assumpta Mercader, sessió adreçada als infants nascuts entre 2011 i 2013. Les inscripcions també a partir del dia 3. També el tast de llibres infantil, dimecres el dia 17, doncs a les 6 de la tarda, presentació de la novel·la gràfica infantil En Bernat i el pirata Barbarossa, de Xavier Castanyer i Pol Cunyat. Tot seguit es realitzarà un petit taller amb els infants. No cal inscripció prèvia. Això ho fa en conjuntament la biblioteca amb la llibreria Els Quatre Gats. Espectacle infantil, Hora del Conte, divendres 19, a les 6 de la tarda, La Barraqueta d'Hivern, a càrrec d'Helena Codó. Sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions s'obren dimecres el 10 de desembre. I pel que fa a la celebració dels 15 anys de la biblioteca, hi ha una programació especial que consisteix en tres grups. Un és el Sala Infantil, a partir de les 17:45, Estudi de Dansa de Margarita Ponce, Escola de Dansa Esther Cortés i Escola de Dansa Contra Jazz, Marga Bastells, faran gospel i música moderna. Això serà un espectacle que serà a partir del 18 de desembre. Tot això és el 18 de desembre, tot el mateix dia. A la sala d'adults, a partir de les 6, Dario Rora farà una exhibició de Rubik. No sé si se refereix al cub Rubik aquell.
Sembla que sigui això, no?
Perquè no és tan fàcil, eh? Segur, vull dir, tornar a...
Bé, a l'institut em sembla que tenim un dels campions estatals del tema.
Ah, sí? No sé si és aquest Dario Rora.
Exactament, aquest està fent segon de batxillerat a l'institut en aquest moment.
Doncs mira...
No em facis dir el nombre de segons en què et resol el cup aquest, però vaja, pocs segons.
La Gemma es confirma que és aquest alumne. Per tant, el dia 18 de desembre a les 6 a la biblioteca per veure aquest noi com fa exhibicions amb aquest cup. Paca Rodrigo farà una exhibició de veu cantada, és a dir, que cantarà diguem-ne, a capella. Víctor de l'Àrbol, autor de la capçalera de la biblioteca, farà la lectura d'un relat inèdit sobre la biblioteca de l'Escorxador. Òscar Sotillos farà un treball de creació literària. Pau Gené, conegudíssim d'aquest programa, farà una creació literària. I després hi haurà una sessió de micro obert perquè cadascú dels que hi va pugui dir el que li sembli. I també acabarà amb un son art de l'Escola de Música. El dia de la cloenda serà a les 9 del vespre del mateix dia 18 amb Alexandre Ortiz i Lluís Codina amb una performance al llibre Oblidat i un aperitiu a càrrec del racó d'en Marc. Per tant, ja sabeu aquestes dites que es fan el dia 18 a la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Concerned about my happiness, but all the thought you're giving me is
el món del còmic.
Shoes I wouldn't wear enough. Are you and your friends a world about me? I'm having lots of fun.
Bé, doncs, ja som a l'apartat del món del còmic i avui tornem a parlar d'un autor del qual ja havíem parlat aquí Tirant de Llibres, concretament Lluís Juste de Nin. Recordareu que ja fa temps, fa uns mesos, vàrem parlar d'aquell còmic, aquella novel·la gràfica que es deia Montecristo 1941, basada en el clàssic d'Alexandre Dumas, però que de fet era una versió contemporània ambientada a la Barcelona esclafada pel franquisme. Montecristo 1941 s'iniciava en l'any del títol, el 1941, i el desenllaç coincidia amb el retorn del president Tarradellas. Doncs aquest autor de novel·la gràfica, pràcticament cada any, ha tret alguna novetat. L'any 2004 treia una novel·la gràfica sobre els Nin. L'any 2007 treia aquesta novel·la gràfica del Montecristo. El 2008 treia un còmic que es deia El Gepard, 1970, que estava basada en l'obra de Giuseppe di Tomasi di Lampedusa, que passa que està ambientada en els últims anys de la dictadura franquista i bàsicament en el període de la transició democràtica. Doncs bé, a més de parlar d'obres literàries però adaptades al context català, també ha fet algunes novel·les gràfiques en què reprodueix períodes històrics, com per exemple la novel·la gràfica de la qual volem parlar avui, La guerra dels besavis, que és de l'any passat, és del 2013. Porta com a subtítol Catalunya 1833-1840, cosa que no ens hauria d'estranyar perquè en moltes de les obres apareix algun subtítol. Per exemple, vam parlar també d'una altra novel·la gràfica que era Rauxa i portava com a subtítol La Catalunya rebel de 1925 a 1931. Però anem a la novel·la gràfica que ens ocupa avui, La guerra dels besavis, del 2013. Fixeu-vos que hem esmentat aquest subtítol, 1833 a 1840. I exactament què és el que va passar a Catalunya al llarg d'aquests anys? Doncs va ser els anys de la Primera Guerra Carlina. La Primera Guerra Carlina que es va iniciar quan es va morir Ferran VII. Aquest conflicte va enfrontar els carlins, que eren partidaris dels drets dinàstics de Carles Maria Isidre, germà del monarca difunt, Ferran VII, i els isabelins o cristins, defensors dels drets de la filla de Ferran VII, Isabel II, com a resultat de la proclamació de la pragmàtica sanció que havia abolit la llei sàlica dels Borbons, segons la qual la successió havia de ser sempre masculina. Doncs aquestes guerres carlines també van afectar Catalunya. De fet, aquesta novel·la gràfica comença amb una rebel·lió dels carlins en un poble, que ara mateix no el trobo, Prats de Molló, em penso que és. Prats de Molló. Bé, el cas és que comença l'any 1833 i acaba l'any 1840. I aquesta novel·la gràfica s'articula al voltant de dues famílies, la família Sentís i la família Alberg. Una família, no cal que ens ho imaginem gaire, una família serà del bàndol del Cristí, o sigui, de la Maria Cristina, la regent Isabelí, la seva filla Isabel, i l'altre bàndol, la família Alberg, serà del bàndol dels que van acabar perdent la Guerra Carlina, del bàndol dels carlins, Eusebi Alberg, que inicialment era un militar carlí, defensor de la causa d'Isabel II, però que en realitat estava a favor del seu oncle, de Carles V, que l'anomenen així, el rei Carles V. Doncs bé, com dèiem, La novel·la gràfica s'inicia amb la mort de Ferran VII, hi ha una rebel·lió contra la reina Isabel II, i en aquesta novel·la gràfica apareixen tot un seguit de militars, alguns de força coneguts i alguns de reals, Pebre Roig, el baró d'Herbers, Ramon Cabrera, anomenat el Tigre del Maestrat, que per cert aquest personatge també sortia en aquella novel·la de Joan Perucho, Les històries naturals. També sortia. Apareix molt la ciutat de Morella, una ciutat carlista, apareix la crema de la vila de Mollà, és una novel·la gràfica molt ben documentada, això la gent que l'ha estudiat i s'ha fixat amb més deteniment ho ha destacat. Apareix precisament una epidèmia de còlera que va tenir lloc a la ciutat de Barcelona l'any 1834, que va provocar 100.000 morts. Apareixen també elements històrics, com per exemple que el que s'anomenava la quàdruple aliança d'estats liberals d'Anglaterra, França, Espanya i Portugal van obligar el pretendent Carles a abandonar Portugal, i aquest viatge en mar també apareix en aquesta novel·la gràfica. No voldria que penséssiu que aquesta novel·la gràfica només parla de qüestions militars o de la guerra de la guerra carlina. També hi ha components amorosos, apareixen diverses parelles, per exemple Joaquim Sentís, de la família Sentís, doncs apareix doncs, tot l'enamorament i el casament amb la que havia estat la dona d'un altre personatge, Josep Colom, Ventura Pi, que és la família dels Masovers, de la família Sentís, també té una relació amb una noia que es diu Cinta, per tant, no hem de pensar només que hi ha aquest element, diguem-ne, militar, també és una novel·la gràfica de tema amorós, eh? La guerra es va allargant i es va tornant cada vegada més cruenta. Se'ns explica, per exemple, com el convent de Sant Francesc va ser cremat, com hi va haver moltes represàlies cruels, es van assassinar 16 frares, es van destruir i incendiar els convents dels trinitaris, dels carmelites, dels agustins. Apareix també el general Espartero, un personatge real, el líder del Partit Progressista, que va fer fora la regent, Maria Cristina. La regent va fer la seva feina del 1833 al 40 i Espartero va fer la seva feina com a regent del 40 fins al 43. O sigui que, en definitiva, ja veieu que és una novel·la gràfica molt ben documentada que parla d'aquest període que també forma part de la història de Catalunya. I també he volgut destacar aquesta novel·la gràfica perquè he trobat un parell de coses que m'han cridat l'atenció. Abans de començar la novel·la gràfica hi ha una citació d'un poema de Joaquim Rubió i Ors, el Gaiter de Llobregat, un poema de la Renaixença catalana. I al final d'aquesta novel·la gràfica hi ha un altre fragment, en aquest cas de La Pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, un poema, com sabeu, de 1833, precisament l'any en què comença aquesta novel·la gràfica. Hem dit que estava ambientada des del 1833 fins a 1839. Per tant, ja ho veieu, una novel·la gràfica de tema històric, podríem dir-ne, molt ben documentada, i que, això sí, està ambientada en tot moment a Catalunya. Es parla de Morella, es parla de Mollà, Barcelona, Reus, Vilafranca, Sant Sadurní, per tant l'ambientació és clarament catalana. Donem la referència d'aquesta novel·la gràfica. Aquesta novel·la gràfica es diu La guerra dels besavis, l'autor és Lluís Juste de Nin, això ho tenim editat a Edicions de Ponent, 173 pàgines i un preu de 22 euros.
Està vist, Francesc, tu el tema del còmic et tira molt, eh? Perquè ets l'especialista del còmic de tirant de llibres.
Bé, saps què passa? Aquest autor fa unes novel·les gràfiques molt diferents del que serien les novel·les gràfiques habituals dels grans clàssics, on que estan molt ambientades o amb la literatura, molt relacionades amb la literatura o amb la història de Catalunya, doncs per això m'interessen particularment.
Doncs molt bé, Francesc, ens veurem la setmana que ve.
Entesos, a
reveure.
Vinga, adéu, bona nit.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari amb una notícia de Yasmina Ressa. Yasmina Ressa és una escriptora que ha fet un llibre sobre la parella. Relacions extramatrimonials, tendències sadomasoquistes, insatisfaccions sexuals... Yasmina Ressa fa una radiografia del que significa viure en parella a través del relat de 18 personatges que mostren els pros i contres de la monogàmia. Anagrama publica Feliços els Feliços, un conjunt d'històries narrades per a 18 personatges que s'entrecreuen a través dels desenganys, les angoixes i els vicis que sorgeixen a les relacions matrimonials, emparades en un compromís susceptible de trontollar per insatisfaccions de tota mena, que reflecteix les inseguretats de l'existència des d'una òptica polièdrica i aparentment impersonal. Darrere el títol de l'última novel·la de Yasmina Reza, Feliços els Feliços, s'hi amaguen les històries de 18 personatges que, d'entrada, sembla que no tinguin res a veure. Però, tal com passa sovint, i la literatura encara més, les aparences enganyen, i al llarg de la novel·la aquestes històries van configurar un teixit complex de relacions que recreen puerils episodis quotidians, aboquen records tormentosos i projecten pensaments retorçats vacil·lants. Relacions governades per una atmosfera de melancolia i per un sentiment col·lectiu i indefugible d'insatisfacció, que dona tot el sentit al títol del llibre i entenem la felicitat humana des d'una perspectiva d'escèptica i sardònica desolació.
Bé, i a la ciutat d'Alzira s'han convocat els Premis Bromera. Aquests premis, més concretament convocat i concedit, es van atorgar recentment els Premis Bromera a la ciutat d'Alzira. El jurat, per unanimitat, va concedir el 26è Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira a Lluís Miret, un nascut a Gandia l'any 1973, un escriptor, professor i doctor en economia que fins ara s'havia destacat en la literatura juvenil. L'obra premiada, L'ombra del mal, és la seva segona novel·la per adults.
40 anys del manuscrit del segon origen. En ocasió del 40è aniversari de la publicació del manuscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo, el novembre del 64 va ser, Núvol i la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia han acollit la proposta de plegar 40 autors que escrivissin 40 textos de 40 paraules situats dins del context del manuscrit. Durant aquesta darrera setmana de novembre, Núvol, un editorial que publica aquest tipus de comentaris, vol compartir la commemoració virtual amb els lectors. Per exemple, llegiré alguns dels textos, són molt breus, perquè no es poden tenir 40 paraules. Diu, el Pep Albanell, per exemple, diu, llavors Javé formà la criatura humana de la pols de la terra i, insuflant-li en els badius l'alè vital, li donà vida. I després d'haver-lo fet, Javé es va dir, no és bo que la dona estigui sola. És allò que, canviant, allò que l'home estigui sol i canviant aquí. O, per exemple, n'hi ha encara algun altre, diguem-ne, més diguem-ne, curiós. El Joaquim Carbó diu, vida enllà del manuscrit. Diu, Dida qui Alba, amb les mans plenes de sol d'uns espais de fecunditat irregulars, feien pols nova de runes velles d'un temps obert, tot baixant les escales de recules i amb les mans alçades, camí del manuscrit del segon origen, fent servir en tota l'estona que escriu títols d'obres de Pedrolo per comentar el manuscrit. Bé, si hi ha alguna altra notícia...
No, em sembla que sent l'hora que és i tenint en compte que ja n'hem dit unes quantes, podríem passar a l'última secció.
Doncs som-hi.
Doncs amb aquesta sintonia arribem a l'última secció del programa, la secció a través de la qual ens acomiadem. Avui llegirem una frase de Gustave Flaubert que diu «El futur ens tortura i el passat ens encadena, per això se'ns escapa el present». En fi, una reflexió sobre els tres temps que marquen la nostra vida. Amb aquesta reflexió aprofitem per acomiadar-nos de tots vosaltres, us desitgem molt bona setmana i esperem retrobar-vos en aquestes zones la setmana vinent.
Doncs vinga, que tingueu una bona setmana i que llegiu força llibres i que practiqueu activitats culturals, que hi ha una pila per tot el país. Fins la setmana que ve.
A reveure!
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!